els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens. Va de vi amb Eva Vicens.
I ja sabeu que arriba la secció que fa divendres, podríem dir-ho d'aquesta manera. Ho hem batejat així. Fa divendres.
Eva, i ganes de cap de setmana,
home, tu diràs.
Moltes.
I clar, i ara que diuen, el Miralles ha dit que començarà a ploure, no? També la Eva fa així amb la cara, no t'agrada que plogui, però escolta,
bueno,
un bon vi també,
sí,
en un aixopluc.
Home, imaginem una casa rural amb unes vistes així maques
jo
la vinya,
sí,
amb una copa de vi,
clar,
una llar de foc amb el... No? Això també està bé.
No, està bé.
Vinga,
perfecte.
Va, que plogui.
Va, sí?
A més, és que fa falta que plogui.
Ara.
Llavors, si encenden els pagesos i els viticultors diran...
Que plogui.
Ens fa falta, que tenim molta sequera, així que...
I faran una bona barema, també, no? És que tot està
tot
connectat.
Ajuda.
Tot ajuda. De fet, ja sabeu que la Eva és la directora de Badaví, que ens acompanya els divendres, com dèiem. Ella és la nostra sommelier de capçalera. Què, t'hi veus o no?
Bueno, sí.
Sí, home, ja t'ho dic jo, que ets la nostra sommelier de capçalera. Amb ella parlarem avui, en l'Espai Badaví, d'un tipus de raïm molt lligat al nostre territori. Hem de dir amb aires del Mediterrani, i és la Malvasia.
Totalment.
I està d'actualitat.
Molt, perquè estan aquests dies celebrant-la d'una manera molt maca amb la 8a setmana de la Malvasia, que n'han dit, i que és una trobada que aglutina moltíssimes activitats al voltant de la Malvasia per donar valor, d'una banda, a lo que és el que tu deies, una varietat molt nostra, molt mediterrània, però a més com per acompanyar-la amb la reivindicació de que és una varietat que serveix per elaborar molts tipus de raïm, molts tipus de vi diferent. I jo crec que això també està bé.
Doncs fixa't que per anar justament a aquesta setmana, aquesta 8a setmana de la Malvasia, et sembla si parlem amb l'Alba Gràcia, que ella és responsable del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges, i que ens expliqui una mica,
sí, sí,
no,
que ens
com
doni tots
anant.
Els detalls, perquè ho està vivint. De fet, fa uns minuts l'he vist en directe a Instagram, que estava amb una taula rodona. Jo no sé si l'hem tret de la taula, però vaja, que ho està vivint en primera persona ara mateix.
I en directe. Alba, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, m'enganxeu just a l'aturada entre taula i taula, però superencantats d'estar amb vosaltres.
Doncs nosaltres t'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada del matí a Ràdio Estel. Ara ens ho estava explicant la Eva, però escolta'm, què té de peculiar aquesta varietat de raïm, la Malvasia?
Sí, la Malvasia és una de les varietats tradicionals catalanes més antigues, amb més arrelament en tot el territori, i sobretot focalitzant aquest quilòmetre zero aquí a Sitges, al Garraf, i doncs per antonomàcia a tot el que és el Gran Penedès. La Malvasia de Sitges és una varietat de raïm blanc que sobretot es caracteritza per tenir una gran acidesa i per tant els seus vins tenen una versatilitat molt alta a l'hora de jugar dins del celler. Pots fer un àpat sencer amb Malvasia. Tens vi joves que tenen evolució dins l'ampolla, després tens qualsevol tipus d'envelliment en fusta, en àmfora, i després doncs, també tens el vi dolç, el vi ranci i els escumosos, tant en mètode tradicional com ancestral.
Que bé, bon dia, Alba. Contenta de saludar-te també per aquí.
Hola, Eva.
Mira, de fet, parlàvem així molt breument de lo que és la 8a setmana, no? que és una reivindicació molt completa i molt transversal, però enguany justament els eixos del programa van sobre tres elements importants: un és territorial, l'altre social, l'altre sensorial. Ens en descrius una mica els motius de cadascun?
Mira, social principalment, Eva, perquè com bé saps, però molts oients doncs encara no ho deuen saber, el celler de l'hospital és un dels únics cellers que queda a Sitges i que la nostra doncs Gàlia, la nostra frontera, és a tenir les últimes malvasies que ens van donar en llegat el 1935. El Manuel Llopis de Casades era advocat, era diplomàtic i va donar a l'hospital de Sitges aquestes malvasies, però amb el compromís de que no podíem deixar mai la seva elaboració i comercialització. Ens trobem que el 2022 hem obert un centre d'interpretació, un museu, que la nostra principal doncs, missió és divulgar què és aquesta varietat, però la nostra idiosincràsia, el nostre ADN, som una fundació que segueix dient Fundació de l'Hospital de Sitges, però la nostra activitat principal és la cura de 100 avis i àvies de Sitges i fer l'acompanyament actiu en el seu envelliment. No? Som una residència d'avis que té un celler i que aquest celler té un museu. Per tant, som merament socials. Després, territorial, perquè ja des de l'obertura del CIM el 2019, que hem obert les portes a tots els cellers que tenen malvasia i fem activitats amb les seves malvasies. I, òbviament, aquests vins de malvasia estan presents en tots els tastos i activitats que fem a la setmana de la malvasia. I sensorial, doncs, perquè ja durant l'any ja intentem doncs, trencar els tòpics del que la malvasia és més convidol i hem intentat organitzar tastos que s'allunyen del típic maridatge convencional i aleshores hem fet tastos de vins joves que han estat envaïts sota l'aigua, del port d'aigua dolç, hem fet tastos amb música. El dissabte tenim una jornada que és molt sensorial precisament perquè fem un tipus de taller que compara com s'elabora un perfum amb la part olfactiva d'un tast de vida de malvasia. I aleshores la suma d'aquests tres eixos és el que actualment és la vuitena setmana de malvasia que ens agrada compartir el missatge de que la petjada del llegat, d'aquest llegat Llopis, està més viva que mai.
Més viva que mai i a mi, de debò, que m'ha cridat l'atenció, que jo no ho sabia. Sou un celler hospital, pel que dius. Alba, m'ha cridat molt l'atenció. Deveu ser els únics, no?, gairebé de Catalunya.
Sí, bueno, a França sí que hi ha un parell d'experiències o de realitats semblants, però que tinguem constància aquí al nostre territori, a Catalunya, som els únics, que som un hospital, tot i que ja no fem feines hospitalàries.
Si no són de cura, no?
Uh-huh. Exacte, de cura de les nostres persones grans, però que per vicissituds de la història doncs, tenim aquest llegat, aquest celler de l'hospital, i ara mateix doncs, sí que tenim una de les poques vinyes urbanes i enmig de Sitges, a 5 minuts de la platja, tenim una hectàrea de malvasia de Sitges que forma part del complex del museu.
Que xulo. No, la veritat és que tenim la idea de que a Sitges s'hi va a fer turisme i platja, i sí, però ostres...
Si poden fer altres
sí,
coses.
Com ho hem de fer per trobar les vinyes, Alba, si venim a Sitges? Com ens ubiques una mica?
Exacte, estem just a sobre la via. Suposo que sabeu que Sitges parteix la via en dos. Tenim la part de platja i de l'eix comercial. I just a sobre la via estem, ja us dic, a 5 minuts de l'estació. I tenim un centre d'interpretació, que és un museu que obre tot l'any, caps de setmana i festius. I el que fem és unes visites guiades per explicar la història, que és infinita, d'aquesta especial varietat, no només la malvasia de Sitges en la seva tipicitat, sinó de totes les malvasies que hi ha pel Mediterrani i l'Atlàntic, que hi ha una constel·lació doncs, molt, molt interessant, històrica i de relats doncs, quasi romàntics. No? La malvasia és un dels vins amb més trajectòria històrica i això és el que intentem explicar al nostre museu. També fem cicles de tastos, fem activitats amb els companys de viatge que pot ser, per exemple, museus de Sitges. Els estius doncs fem una càpsula que es diu Malvasia, l'art entre l'art i el cel, entre el mar i el cel, disculpeu, i és una descoberta de la pintura modernista i de tots els artistes que hi ha a museus de Sitges, però des del punt de vista de la malvasia, no? I totes aquestes activitats és les que pivotem des del nostre museu, tenim una pàgina web i, òbviament, xarxes socials que intentem doncs, que sigui una eina per arribar a la màxima gent possible per enamorar-los amb la malvasia.
Encara més. Álvaro, parlarem de la relació que té la malvasia amb el mar, en aquest cas amb el mar que s'apropa a Sitges, però abans, per tots aquells oients que diguin, ostres, però com podríem definir la malvasia de Sitges? Què té d'especial?
Els seus vins, et refereixes?
Els vins, exacte.
Sí, doncs sobretot té aquest punt fresc, que és un vi que tot i ser mediterrani, per tant és un clima càlid, té molta frescura en boca, sigui quina sigui la seva vinificació, va? Té unes acideses molt perfilades o molt acomplexades cap al setinde que dona profunditat, i després també té el punt salí. O sigui, la malvasia, durant el seu procés vegetatiu, el gra de raïm, sempre doncs, té aquesta pel·lícula de la brisa marina que té un punt de la sal, no? Del salitre, de la brisa que l'acompanya, i per tant aquesta brisa marina acaba arribant al most i del most a la vinificació. Per tant, aquest punt salí de proximitat al mar, els vins de malvasia doncs, el tenen. Una altra característica és que té una gran capacitat d'envelliment, sigui quin sigui el seu mètode. I això ho estem descobrint ara, perquè la nova renaixença de la malvasia de Sitges justament ara està complint els 15 anys i per tant ara comencem a veure malvasies molt ben treballades amb llargues criances que els dona doncs, una complexitat cap a les fruites més carnoses, més dors i que et dona també un ventall molt ampli de perfils de vida de malvasia.
Que bo, ara faríem un tast aquí, eh? La Mercè ja fa cara de quan jo, podem tastar-ne, no? O com ho podem fer per tastar? De fet,
cap
Alba...
Cap a Sitges.
Sí, no? Bueno, cap de setmana cap a Sitges, sí senyor. Ara a l'Alba li demanarem que ens faci un abans d'acomiadar-la, que ens faci dentetes a veure què podem fer el cap de setmana. Però abans, justament ara que parles d'això, de la salinitat, no? Que defineixen també la malvasia d'aquí de Sitges, justament esta setmana també heu pogut tastar un tast superespecial d'unes ampolles que estan envellint i fent criança sota el mar, no? I la salinitat és un dels elements que n'heu destacat com a singulars. Com ha estat això? Com ha estat el procés d'envelliment sota el mar?
Sí, sí. Ha sigut un projecte molt interessant, que sols no l'haguéssim ni activat, enteneu-me, som una fundació i només faltaria estar pensant, no?, com envellir ampolles sota l'aigua. Això ha sigut una iniciativa de l'Ajuntament de Sitges, perquè treballem doncs bastant colze a colze per difondre el que és la malvasia. Aleshores, a l'àrea de promoció econòmica se'ls va ocórrer la idea de poder submergir 500 ampolles sota el mar d'Aigua Dolç, que és la nostra zona portuària, dins del que és el projecte de l'economia blava, d'acord? I, per tant, aquestes ampolles han estat 6 mesos sota l'aigua i ara han fet la primera extracció. Les altes temperatures ens han fet canviar els plans,
clar,
perquè la idea era que estiguessin 2 anys, però les haurem d'extreure abans, perquè les altes temperatures han fet que inclús el sucre residual que sempre acostuma a tenir tots els vins de malvasia per la sobremaduració que se li aplica quasi sempre als seus ceps, doncs ha refermentat i, per tant, té un punt molt lleuger de carbònic, però, clar, ha canviat per complet el perfil del vi. L'experiència ha sigut molt, molt interessant i tant l'Ajuntament de Sitges com l'altre soci, el Port d'Aigua Dolç, que ha estat treballant amb nosaltres, doncs estem molt, molt contents i de ben segur que l'any que ve el repetirem, això sí, sense els mesos d'estiu.
Però, i escolta, l'heu pogut ja catar aquest resultat, Alba, o encara no? L'heu extret i ja l'heu pogut catar?
El dimarts passat vam fer un tast per professionals per
fer
el projecte i les principals conclusions, i aquest diumenge tornem a oferir el mateix tast per públic final, perquè ells que tinguin interès en tastar aquests vins de malvasia que han estat sota l'aigua per fer comparatiu amb el que s'ha quedat fora, i després també tastem dues malvasies antigues, el Blanc Subur 2017 i el Blanc Subur 2019, precisament per tastar de primera mà, quan diem que la malvasia té capacitat d'envelliment, doncs són aquests vins tan xulos que tastarem aquest diumenge.
I, escolta, tu que dius que ja ho heu catat, què fa especial el vi envellit sota el mar? Quina ha estat aquestes diferències?
Bueno, de moment, amb aquesta primera extracció, el que ens està parlant és que té un color, un empel més pujat, que ara, doncs, a través dels anàlisis, estan els anòlegs intentant esbrinar hi ha una causa-efecte, però sobretot el que us he comentat, aquesta refermentació de petits grams de sucre residual, que aleshores en boca té una entrada com una miqueta de pessigolletes a la llengua, perquè és que té un punt de carboni que no estava previst i que, òbviament, el Blanc Subur que s'ha quedat fora a celler no el té perquè no és un vi escumós.
Jo tinc ganes de provar-lo.
És fantàstic, sí, sí. I a més el comparatiu, no? Perquè t'imagines entendre què és el que passa sota el mar i que, bueno, d'entrada l'ampolla ja la veiem
ja
a les fotos que estan, no?
O
sigui, com si, bueno, al final...
I la part xula de tancar el cercle és que les ampolles han estat submergides i veuen la nostra vinya històrica a 500 metres, perquè just davant del Port d'Aigua Dolç hi ha la vinya històrica del Llegat, i per tant també era una manera de tancar el cercle, i a nosaltres ens agrada molt fer-ho de manera més així èpic i romàntic, i sempre ho diem, no?, que les vinyes doncs veuen aquestes ampolles sota l'aigua i viceversa, és una manera doncs romàntica i xula de poder tancar l'experiència.
Que maco, sí, sí.
Mira, per tancar d'una manera èpica i romàntica també, l'entrevista amb l'Alba, proposa'ns un bon pla per fer aquest cap de setmana a Sitges.
Bueno, a part del que ja hem comentat, no?, del Blanc Subur submarí al port, després dissabte a la tarda també tenim aquesta experiència amb el tècnic de perfums, el David Bautista, que doncs ens pot fer una comparativa sobre com és fer un perfum i com desgranar un vi, no?, de les fases olfactives. Això és molt xulo. I després també tenint en compte que si veniu a Sitges teniu tot un apartat de gastronomia que us poden rebre per poder doncs aprofundir molt més en el que és la gastronomia a Sitges, i després els seus carrers, o sigui, només passejar per Sitges ja és una pròpia experiència de per seu, o sigui que us espera un dia intens si ens veniu a veure.
Doncs, Alba, jo m'ho apuntat ja, Moltíssimes gràcies. No tenia previst
anar
a Sitges,
no, però anem-hi, no?
Mira, potser cau. Alba, gràcies, responsable del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. Primer de tot, que acabi d'anar molt, molt bé aquesta setmana de la malvasia de Sitges, i també moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Alba.
Adéu.
Què us sembla? Imagineu, eh? La part romàntica. Primer hem començat al costat del foc, amb una malvasia, i aquí som, no? I hem acabat a sota el mar, agafant-les... Imagineu-se, no? La situació d'extreure les ampolles a sota el mar. La veritat és que és, una, és un projecte molt, molt
potent. Ens proposes unes experiències que qui no es cultiva de vi els divendres, aquí al matí a Ràdio Estel, les coses que es perd, Eva.
Sí, sí, sí.
Per cert, abans que marxis...
Va, encara més coses.
Mira,
va.
La Harki ha llegit una notícia a Badaví, val? Que, ens ha, que li ha cridat molt l'atenció i m'ha dit, sisplau, Mercè, comenta-li a la Eva, perquè és un exjugador de l'NBA, que és el Tony Parker, ha comprat un celler històric a la Provença. Això és habitual, vull dir... És una pràctica habitual entre els jugadors o, bé,
bueno, no
o aquelles
si...
persones que tenen un cert punt econòmic.
Un cert nivell adquisitiu. Sí. Mira, no és l'únic. Jo et diria, això sí que és una notícia molt recent d'aquesta setmana, perquè sí que és una persona que té una, se li coneix com una afició al món del vi, per tant ja té aquella proximitat o interès pel sector. Però és curiós que no és l'únic, que se'n ve cap a... Molts d'ells venen a la zona de França, també, òbviament, és una de les zones vinícoles, vitivinícoles més reconegudes mundialment, però, vaja, ell és, el, és un dels que recentment ha fet aquesta compra, però, vaja, que hi ha noms, no sé si vols que repassem altres famosos,
home,
però,
sí.
Vaja...
Home, sí,
en tinc algun.
A veure, comparteix.
D'entrada, bueno, el Tony Parker, no sé si la gent l'ubica, jo crec que
sí, jugador,
no?
De la NBA,
exjugador,
no?
De la NBA, sí, sí, a més havia estat part... casat amb la Eva Longoria, no sé si l'actriu...
Sí, és veritat,
potser,
és veritat.
Potser hi haurà algú que
separar,
la coneixerà,
sí, sí.
Per això.
Però escolta'm, ara passem a aquest llistat d'altres personalitats doncs, que han comprat, no? I que s'han fet, diguéssim, amb un celler històric, com és el cas del Tony Parker. Tony Parker s'ha fet amb aquest celler històric a la Provença, que té molta història, perquè té un passadís subterrani de 10 quilòmetres que diu la llegenda, i no, jo no sé si això és veritat, Eva, arriba al Palau dels Papes d'Avinyó.
Bueno, imagina lo llarg que ha de ser.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, no, però pot ser que al final, una de les curiositats quan visites unes caves, al final les caves, imaginem, no? Sí. Estan guardant allí sota terra on estan guardant, són passadissos eterns, o sigui que podria ser, vaja, vull dir, no sé.
Passadissos eterns.
Ja que parlem de coses romàntiques, el Vítame té aquestes coses misterioses, no? I secretes, i això, bueno, podria ser, podria ser.
Vinga, doncs destapem aquesta llista d'altres personalitats que s'hagin fet amb algun celler.
Vinga, per exemple, Cameron Díaz.
Cameron Díaz.
La ubiquem?
Sí, home.
Més que tenir un celler, una curiositat molt, molt xula de la Cameron Díaz és que es va fer una visita a la zona del Penedès i es va enamorar d'un vi, d'un celler.
Ah, d'aquí, de casa?
D'aquí del
Penedès. Té un celler a català?
No, té celler, però té un vi que li fan al Penedès.
Mm, o sigui, va venir aquí, va catar un vi, i quin vi és?
I és un vi del celler Can Ràfols dels Caus, que és una, justament ha estat també a la zona del Massís del Garraf, i és una, bueno, vaja, que és un vi que ha voltat el món, sota ja podeu imaginar, no? Al final, el fet de que hi hagi una personalitat com aquesta és a darrere d'un vi, i òbviament el mercat se t'obre, no? Tens moltes
Home,
més opcions de sortir.
Perquè ella
i
és de Califòrnia, no? La Cameron Díaz, diria, i que, diria que allà també hi ha
sí,
bastant.
Sí.
Bastants cellers, no?
S'imagina que el Penedès ha guanyat a la zona de Sonoma i Napa Valley, que són com dos de les zones referents de Califòrnia, per tant, imagineu. O sigui, que alguna cosa bé se deu estar fent aquí a Catalunya.
Home,
dic jo,
per
vaja,
suposat.
No sé.
I que en tens una altra,
va,
no?
Més. Ja que estem a... Bueno, parlàvem de la Provença, hi ha un xató que es diu Miraval, que en aquest cas el van comprar fa un temps Brad Pitt i Angelina Jolie.
Ah.
Han fet un rosat de la Provença que també té molta tirada i és un dels escumosos així més reconeguts, però fixeu-vos que ara, clar, està sent objecte
de disputa,
clar, després del divorci. Ara, de fet, està sortint l'última notícia que em van veure és que s'estan posant molt malament amb aquest tema, perquè tots dos volen, no?
El volen conservar.
I entenc que, bueno, pues són d'aquelles
disputes,
a veure qui es queda el xató, no? Jo vull quedar-me el xató de la Provença.
Sembla la guerra de los Rous, això, no? A veure qui es queda el xató, tu diràs,
sí,
no?
Sí.
I què, un altre?
Què més? Mira, Bon Jovi també se va atrevir amb
aquest
els vins,
el sabia,
aquest
sí.
El coneixies.
Sí.
I fins i tot, no sé, estem parlant molt d'actors i actrius i així més als Estats Units. Tenim alguns jugadors de futbol. No sé si us sona, bueno, l'Iniesta, el Dani Iniesta havia tingut el seu propi celler fins i tot.
És veritat.
Recordeu el Fuente Alvilla, que la va fer més famosa el municipi Fuente Alvilla d'Albacete. Allí l'Iniesta també tenien un celler que treien Van treure un vi que crec que es deia Corazón... Com es deia? Corazón Dulce.
Ai, calla, és veritat, ara no me'n recordo. Tenia un nom així, no?, d'aquest estil, no?
Ben curiós.
Sí.
I no tinc molt clar que aquí ha acabat anant molt bé, la veritat. També és cert que... Bueno, que al final no són tampoc les seues primeres feines, diríem, i llavors al final acaben sent pues, bueno, un mes a mes de gent pues, que volen trobar una segona vida laboral, potser, no? Després de dedicar-se a la seva professió principal.
Doncs mira, potser el Piqué ara també... No sé si en té
igual
algun, el Piqué, igual s'anima. Escolta, Eva Vicenç, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a
jo
vosaltres.
Suposo que ja, a banda d'anar a Sitges també tens altres plans, no?
Avui ens n'anem a la confraria del Cava.
Ui, doncs ja t'explicaràs la setmana que ve.
Fet, a us passaré una foto que carregueu aquesta tarda una estona.
Va de vi amb Eva Vicenç. Un podcast de Ràdio Estat.